Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Pimec Comerç Vallès Occidental reclama ajudes directes pel sector de l'hostaleria per compensar les pèrdues del tancament decretat per la Generalitat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Des de la patronal calculen que bars i restaurants sumen prop de 70 milions d'euros de pèrdues. A la ciutat, prop de 900 negocis estan afectats per les restriccions. Xavier Oliver, president de Pimec Comerç Vallès Occidental, fa aquesta demanda a les administracions.
Aquí el cas necessitaria és ajuda directa de l'administració. Ja que són unes mesures que aplica l'administració, doncs també haurien d'haver anat acompanyades d'ajudes directes a aquest sector. És el que també critiquem molt, que tu ofereixes unes mesures que entenem que és pel risc de contagi, ho entenem i tampoc som experts en sanitaris per decidir què, però també si tu apliques unes mesures de tancament, també aplica unes ajudes que acompanyin aquest sector.
Mentre les ajudes no arriben, des de l'Ajuntament van aplicant mesures per acompanyar el sector. L'últim és permetre tancaments en terrasses durant l'hivern i l'agilització dels tràmits en les sol·licituds.
Les autoritats sanitàries esperen que en aquesta campanya de vacunació contra la grip no s'obrin dosis, com és habitual.
Insisteixen en la necessitat de prevenir la grip perquè no coincideixin els afectats per aquest virus amb els pacients de Covid-19. De fet, s'han augmentat les dosis un 25% respecte a la campanya anterior, arribant a les 49.000 a Sabadell i a les 70.000, sumant la seva àrea de referència.
En esports, el Sabadell ja es prepara per al partit d'aquest diumenge contra el Real Zaragoza.
Els arlequinats es desplaçaran a l'estadi de la Romareda més descansats del previst inicialment arran de la suspensió del Sabadell al Corcón que s'havia de disputar ahir.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Aquesta hora tenim 19 graus a Sabadell i comença a ploure. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Molt bona tarda. Cel cobert en general arreu del territori amb alguna precipitació, sobretot cap a l'interior de la meitat oest. Però al llarg de les properes hores, sobretot a partir del vespre, les precipitacions seran més extenses i podrien arribar a qualsevol indret. De fet, en general, seran precipitacions febles, però localment seran moderades i acumularan quantitats més destacables a vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, en general, possibilitat d'alguna gota aquesta tarda amb temperatura, que tot i baixar, encara es manté força elevada, amb valors que superen els 20 graus a molts punts del litoral, prelitoral, també a les Terres de l'Ebre i fins i tot a ponent. Demà, entrada del vent de component oest, que ho farà amb alguna ratxa moderada o fins i tot forta, girant a sud-oest a la tarda al litoral. Per tant, pujarà la temperatura màxima, la mínima es donarà al final del dia i quedarà més baixa que la d'avui, només amb possibilitat de precipitacions de matinada i durant la tarda al terç nord, fruit d'algunes nuvolades que podran créixer en aquell sector. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 2 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord i 1,5 quilòmetres a Barberà, en aquest cas en sentit sud. A la C58, l'autopista del Vallès, trobem 2 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit Manresa. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Pimec Comerç Vallès Occidental quantifica les pèrdues a l'hostaleria i la restauració fruit del tancament en els 70 milions d'euros. A més, estima que al voltant de 4.300 negocis estan afectats per les restriccions a la comarca, uns 900 només a Sabadell. Per fer front a aquesta realitat, la patronal demana ajudes directes per al sector per injectar-los liquiditat. L'objectiu és evitar la desaparició de molts negocis i bars que des del primer tancament estan amb l'aigua al coll.
Així ho ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio, el president de Pimec Comerç Vallès Occidental, Xavier Oliver. Ha recordat que la Generalitat va prometre una aportació de 40 milions d'euros pel sector per fer front a les pèrdues derivades del tancament. Tot i això, s'ha mostrat escèptic sobre l'efecte que poden tenir si no són a fons perdut.
Ajuts directes a fons perdut, perquè si apliquem la recepta que es va aplicar al març de facilitar ajudes en forma d'ICOs a crèdits, això ho acaba repercutint en el negoci, en la pròpia hostaleria i restauració, que ha de pagar, no ara, sinó potser més endavant, uns diners que potser no acaba facturant, no acaba entrant. I sí que cobreix ara el COP, però després el COP serà el doble, quan hagi de retornar aquests crèdits. I per això demanem ajudes a fons perdut.
De la mateixa manera, el president de Pimec Comerç Vallès Occidental també té poques esperances dipositades en la campanya comercial de Nadal, que tradicionalment arrenca amb el Black Friday. Oliver subratlla que tot dependrà de l'evolució de la pandèmia.
De cara a Nadal, la campanya de Nadal queda encara mes i mig, ben llarg. Llavors, aquest mes i mig llarg es pot fer llarguíssim per molta gent. Veurem si aquí qui arriba, tothom arribarà, segurament, segur, però clar, a veure quin tipus de campanya es poden fer. Ja que estan fent campanya, està avançant la campanya ara al novembre, hi ha molta gent que potser avançarà les ofertes, els descomptes al novembre per poder veure avançar qualsevol tipus de compra avançada al Nadal.
A l'espera que es concretin les ajudes de la Generalitat, l'Ajuntament continua oferint alternatives al sector de la restauració per tal de poder minimitzar l'impacte econòmic del tancament.
Així és, el consistori ha anunciat més flexibilitat en la instal·lació de tancaments en terrasses durant l'hivern i una agilització dels tràmits en les sol·licituds. La mesura se suma a l'exempció de pagar la taxa de terrasses mentre durin les restriccions i l'aplicació de bonificacions que es van anunciar fa una setmana. Marta Ferrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Si aquest sector, sobretot el sector del bar i les restauracions, doncs poden tornar a començar, facilita molt aquelles mesures que ja ens han funcionat durant l'estiu, sobretot les terrasses, que sabeu que és un dels llocs on realment els contagis baixen molt. A l'hivern fa fred, per tant, què necessitem? Necessitem que aquestes terrasses es puguin tancar una mica, s'hi puguin posar elements de climatització, d'aire calent. Per això des de l'Ajuntament ja estem treballant per poder facilitar que tots aquests operadors, quan puguin tornar a treballar, doncs aquestes terrasses les puguin semitancar perquè puguin realment, doncs, a l'hivern les puguem utilitzar i puguin continuar, doncs, òbviament, oferint aquest servei.
Ferrés també ha avançat que el govern municipal demanarà una flexibilització de les limitacions pels centres d'estètica, que també estan tancats des de divendres passat, amb l'objectiu de contenir la pandèmia.
L'Observatori del Consell Comarcal ha engegat un estudi per detectar els col·lectius que la crisi del coronavirus ha fet més vulnerables. Es començarà amb una anàlisi qualitativa del volum de persones en risc a la comarca i es pretén complementar amb la col·laboració de les administracions i les entitats del tercer sector, que explicaran quines polítiques estan portant a terme i com funcionen.
Tot plegat amb un objectiu ben clar, millorar les mesures que s'estan duent a terme per part del Consell Comarcal i dels ajuntaments per ajudar aquestes persones més vulnerables. Ho ha explicat Enrique Ortega, tècnic de l'Observatori de l'Ens Supramunicipal.
Que estan apareixent necessitats socials emergents que cal identificar per donar resposta des de les administracions públiques. I per això necessitem informació i coneixement, especialment sobre l'impacte que la crisi està tenint al nostre territori. Amb dos objectius molt bàsics. Per una banda, identificar els perfils de la població en situació en risc de vulnerabilitat, especialment aquells que han esdevingut en aquesta situació en l'actual context de crisi de la Covid, i veure de quina manera els agents estan donant resposta a aquestes noves necessitats.
Aquest estudi s'emmarca dins del pla de xoc que el Consell Comarcal va presentar a mitjans del mes de juny. Dins de l'àmbit de la protecció, que és on s'inclou aquest estudi, hi ha previstes una cinquantena d'accions de caràcter social.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La campanya de vacunació contra la grip compta amb 70.000 dosis a Sabadell i la seva àrea de referència, 49.000 de les quals es troben als centres d'atenció primària de la ciutat i als quatre equipaments municipals cedits per l'ocasió. Aquestes xifres suposen un augment del 25% de dosis respecte a campanyes anteriors.
Tot plegat per donar resposta a un context en què vacunar-se contra la grip pren especial importància. Així ho ha expressat al Cafè de la Ràdio la responsable del Servei de Gestió Integral de Vacunes del Vallès Oriental i Occidental de l'ICS, Carme Bernils.
Aquest any la campanya de la grip és molt important perquè, tenint en compte la situació epidemiològica en què ens trobem a tot el país, doncs pot empitjorar els quadres clínics si una persona pateix el Covid juntament amb la grip.
Els col·lectius Diana de la campanya de vacunació contra la grip es mantenen respecte de les edicions anteriors. Es tracta dels majors de 60 anys i els malalts crònics, però s'inclouen també altres col·lectius.
Després tenim un altre col·lectiu molt important, que és les persones que poden transmetre aquesta malaltia, com podrien ser els treballadors, els cuidadors de la llar, de gent gran. Està molt indicada perquè estan protegint aquests grans treballadors essencials, personal sanitari.
Les primeres setmanes de la campanya es prioritzarà la vacunació dels col·lectius de risc, però tothom qui ho desitgi es podrà vacunar en la recta final si encara queden dosis.
Dos bastoners busquen finançament per fer realitat el Banderí, el primer joc de taula inspirat en el Ball de Bastons. Divendres van engegar la campanya de micromecenatge a Goteo, amb la que pretenen recollir suficients fons perquè el joc es pugui comercialitzar aquest Nadal. Fins ara ja han superat els 1.000 euros, però n'esperen recaptar uns quants més.
Rubén Ramiro, president dels bastoners de Sabadell, és un dels impulsors de la iniciativa. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, ha explicat quants diners necessiten.
Com a mínim ens han marcat 2.300 euros per poder pagar doncs, les impressions i les hores de feina de la il·lustradora. I com a màxim, un òptim que ens han marcat són 6.000 euros, que són el que inclouria la impressió amb alta qualitat i amb materials ecològics, diguem-ne.
Ramiro ha explicat que la mecànica del joc és portar a plaça la colla més gran amb el millor vestuari o la més paritària, sempre que els contrincants no ho evitin. Ramiro ha treballat amb la barcelonina Núria Espejo per crear-ne les normes i el disseny és original de la il·lustradora Sara Forés. El bastoner sabadellenc defensa que serà un joc per reivindicar el Ball de Bastons dins la cultura popular.
Alguna de les propostes que tenim també és que les colles mateixes puguin ser distribuïdores i, per tant, doncs, la gent que li agradi aquest joc també no, s'assumi una mica el món bastoner i s'apropi a través de les colles.
Si aconsegueixen tot el finançament, esperen poder-ne fer unes 300 còpies, però si es queden amb el mínim, només en sortiran 100 al mercat.
Les dones sempre han estat a la ràdio, però no sempre davant del micròfon ni amb la visibilitat que es mereixerien. Aquesta és la principal conclusió que extreu la periodista Elvira Altés després de 3 anys estudiant la història del mitjà radiofònic. El fruit d'aquesta feina es pot veure a partir d'avui al Museu d'Història de Catalunya, a la mostra Dones a les Ones, on Ràdio Sabadell és representada.
A la mostra s'hi poden sentir les veus de dones que han passat per l'emissora, com Carme Suárez, Julia Otero i Laura Rossell. Així mateix, també hi consta com una de les ràdios en què el programa en horari de màxima audiència està presentat per una dona, al matí amb Raquel García. Però aquesta presència no sempre havia estat així. Sobretot durant el franquisme, la dona havia estat una segona veu. Ho explica el Tes al matí.
Que a les dones els costava molt convertir-se en copresentadores al mateix nivell que els seus companys. Els costava molt aquesta credibilitat en els informatius. En fi, ha estat, com he dit al principi, un camí que ha tingut moltes valls i algunes muntanyetes.
De fet, les dones tenien un paper destacat en l'adoctrinament del públic femení. A través dels anomenats consultoris i dels serials es donava a conèixer tot el que s'esperava d'elles. Malgrat aquests altibaixos, la comissària de Dones a les Ones considera que l'evolució ha estat positiva.
La història de les dones a la ràdio és una història d'èxit. És una història que potser ha trigat gairebé 100 anys, ha passat, diguem, per moltes muntanyes i molts valls, i moltes valls. Ha tingut que transitar per diversos règims polítics. Pensem que va començar amb una dictadura, després li va seguir la República, va tenir una altra dictadura de molts anys i molt dura, després hi va haver una etapa de transició i ara una democràcia imperfecta, però democràcia.
La mostra Dones a les Ones es podrà veure fins al 21 de febrer al Museu d'Història de Catalunya.
Més notícies del dia en format més breu. El risc de rebrot a Sabadell s'enfila fins als 582 punts, 27 més en només 24 hores.
Malgrat això, l'RT es manté estable en 1,45. En canvi, el risc de rebrot de la regió metropolitana nord puja 35 punts i ja assoleix els 610. L'àrea que inclou el Vallès Occidental suma més de 47.000 positius per Covid des de l'inici de la pandèmia. En els darrers 7 dies també ha pujat la velocitat de propagació del virus en una centèsima i ara ja és de 1,33.
L'Ajuntament impulsa el segell Consum Responsable Sabadell per als comerços i entitats vinculats al món social i solidari.
El distintiu forma part del mapa de consum responsable per donar visibilitat a les iniciatives de comerç local que tenen bones pràctiques ambientals, socials i democràtiques. Actualment ja hi ha 25 establiments inclosos en el projecte. El mapa es pot consultar per internet i estan dividits segons el sector: alimentació, tèxtil, salut, serveis, restauració o educació. Les empreses o entitats interessades en figurar el mapa i rebre el segell ho poden demanar al correu ess@ajsabadell.cat.
L'aforament del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt ni de l'Ubac estarà limitat al seu aparcament.
Demà el Procicat aprovarà la limitació dels parcs naturals de Catalunya al nombre de places d'aparcament que tinguin. A part del Parc Vallèsà, també es veurà afectat el del Montseny. D'aquesta manera s'evitaran aglomeracions i cotxes aparcats als vorals. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha detallat com duran a terme l'operatiu.
Regulant l'aparcament, doncs, els aparcaments principalment, amb la idea de deixar, no, que els ciutadans i ciutadanes doncs, puguin accedir fins que aquests aparcaments estiguin plens i, per tant, regularem aquesta capacitat d'entrada al parc a les portes del propi parc.
Marín ha anunciat que aquesta mesura només s'aplicarà fins quan sigui necessària, però encara no hi ha cap data fixada.
I detingut infraganti un home quan robava en una casa a Barberà del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo, un home de 48 anys, quan intentava fugir per una de les finestres de l'edifici. Va ser el propietari de la casa qui va alertar la policia, quan va sentir sorolls a la planta baixa, mentre era amb el seu fill menor al pis superior. Els agents van envoltar l'immoble per evitar que l'arrestat pogués escapar. El jutge n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.
La campanya Fa 6 anys tria un llibre estarà en marxa fins al 30 de novembre. La iniciativa té com a objectiu que els nens i nenes descobreixin les llibreries com un adult i que aprenguin a donar valor al llibre, estimulant els hàbits de la lectura dels infants d'aquesta edat.
El programa Al Matí ha recollit diferents consells per aprofitar aquesta campanya i fomentar el gaudi i l'autonomia d'aquestes persones que en l'any que en fan 6 se'ls regala un llibre. Cecília Picún, de Libreria de la Plata, ha explicat com comença aquesta experiència.
El niño va recibir un correo, una carta dirigida a él, a su nombre, y que eso lo va a habilitar a ir a la librería y comprar un libro, el libro que él quiera, el libro que elija, el libro que le guste. Y eso es un momento que es para celebrar en torno a este niño o a esta niña.
A iniciativa de Picun, aquest any seran els nens els qui suggeriran com els agradaria que fos el llibre. D'aquesta manera, els infants escriuen una carta que acabarà a mans de l'associació Àlbum, que plega 23 editorials independents de tot l'Estat. La seva coordinadora general, Clara Jubete, explica quina és la seva missió.
L'associació es va crear ara fa 3 anys i la idea era promoure el llibre Àlbum i sobretot l'edició curada, amb calma i amb molt d'amor dels llibres il·lustrats. I el que organitzem també és un festival literari cada any la primera setmana de novembre.
Jubete defensa la qualitat literària i que el text i la història s'hagin creat amb sentit. Aquesta campanya ha de servir als pares i mares com una oportunitat i no pas com una obligació. Picun recomana conscienciar els infants que estan creant, amb il·lusió, la seva pròpia biblioteca. A partir d'aquí, deixar fluir la curiositat del nen, sense dogmes d'obligacions de llegir lletra, sinó simplement a la recerca del plaer des de la seva autonomia.
I encara en cultura, la funció d'aquest diumenge de l'espectacle Camí a l'escola, que s'havia de representar a la sala de la Roureda, s'ha hagut de suspendre. La companyia Campi Qui Pugui s'ha hagut de confinar, ho explica la directora de l'equipament, Eulàlia Rivera.
La companyia és un contacte estret d'un positiu, per tant, han de restar confinats i per responsabilitat hem decidit suspendre l'espectacle. Continuem creient fermament que la cultura és segura i imprescindible i suspenem la funció d'aquest diumenge.
Des de la sala treballen per reprogramar aquest espectacle. Així tot, en els pròxims dies es farà la devolució de les entrades a tots els espectadors que ja l'havien comprat. Camí a l'escola era la cita inaugural d'aquesta temporada, que ara ha de continuar amb la programació prevista durant el mes de novembre, moment en què arribarà el festival el més petit de tots.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de política perquè el PSOE ha aturat la reforma de la llei del Consell General del Poder Judicial.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha denunciat aquest canvi de rumb i ha demanat al Partit Popular que s'avingui a negociar la renovació de la cúpula dels jutges, caducada des de fa 2 anys. Aquesta maniobra de Sánchez arriba després que el Consell d'Europa i la Comissió Europea avisin a Espanya que la reforma de la llei posava en entredit la independència judicial.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, planteja obrir als bars si s'aplica el toc de queda.
El titular d'Interior ha explicat en una entrevista a RAC1 que és molt possible que el govern espanyol proposi a les autonomies aquesta mesura. El conseller ha assegurat que si s'aplica aquesta reducció de la mobilitat nocturna, estudien relaxar les mesures durant les hores del dia.
La intendent Teresa Laplana es reincorporarà de manera immediata al cos dels Mossos d'Esquadra.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha anunciat que Teresa Laplana reincorporarà el cos de Mossos d'Esquadra després de quedar absolta per l'Audiència Nacional. Pel que fa a la restitució de Josep Lluís Trapero, també absolt, Samper ha reconegut que li va proposar tornar a ser el cap dels Mossos si finalment no era condemnat, però Trapero li va demanar temps. De moment, encara no s'ha pronunciat.
La moció de censura de Vox fracassa definitivament amb el no del Partit Popular.
Aquest migdia, el Congrés ha votat la moció de censura presentada per Santiago Abascal contra Pedro Sánchez. En la sessió d'ahir, Ciutadans va anunciar que no recolzaria l'ultradreta i avui Pablo Casado ha decidit que el PP tampoc ho faria.
El govern espanyol preveu vacunar més de 15 milions de ciutadans contra la Covid-19 abans de l'estiu.
A Espanya comprarà 31 milions i mig de dosis de la vacuna britànica entre aquest desembre i el juny del 2021. Cada tractament immunològic requerirà dues dosis i en total costarà 6 euros. D'aquest import, la Unió Europea en finançarà prop del 40%. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que si tot va bé abans de l'estiu, es podran vacunar a 15 milions i mig de ciutadans contra la Covid-19.
I un últim apunt, França aplicarà el toc de queda també a la Catalunya Nord.
L'Elisi ha decidit ampliar els departaments afectats per la mesura fins a 38, afectant a 46 milions de ciutadans que hauran d'estar a casa entre les 9 del vespre i les 6 del matí. La mesura ja afecta a 46 dels 101 departaments del país.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Passat el capítol de la suspensió del Sabadell al Corcón, el centre d'esports ja està plenament centrat amb la preparació del partit d'aquest diumenge a la Romareda per jugar contra el Real Zaragoza. Avui l'equip s'ha entrenat a les instal·lacions del CAR Sant Cugat.
Després de la sessió d'aquest matí, el carriler dretà Víctor García ha comparegut en roda de premsa i s'ha referit a aquest contratemps d'haver de canviar els plans de la setmana pel fet de no jugar ahir.
Sabíem que podia entrar aquesta possibilitat de la suspensió del partit. Veníem avisats de que l'Alcorcón tenia diversos positius. Evidentment, nosaltres volíem jugar, volíem intentar la victòria contra l'Alcorcón aquí a casa. I una vegada es va suspendre el partit, pues, adaptar-nos ràpid a les circumstàncies i intentar pues, ja pensar única i exclusivament a al partit del diumenge contra el Saragossa i intentar sumar aquesta primera victòria que crec que és vital per a nosaltres.
El Zaragoza, per cert, ha jugat aquesta tarda al camp del Leganés en aquesta jornada intersetmanal que el Sabadell s'ha quedat sense disputar. Els aragonesos han perdut per 1-0. Víctor García també ha parlat del potencial del rival de diumenge malgrat aquesta derrota.
És un equip de molta categoria, de molt de nom dins d'aquesta categoria i està clar que tenen jugadors com quasi tots els equips diferencials i sí, al final crec que tenen un joc anàrquic, com tu dius, però de molta possessió de valor, de molta gent per dins i creen moltes superioritats i crec que tindrem que estar molt aplicats defensivament i aprofitar les nostres ocasions en àrea contrària.
El diumenge a les 9 arbitrarà aquest Zaragoza-Sabadell el col·legiat Álvaro Moreno Aragón, el mateix que fa unes setmanes va dirigir el Mallorca 1, Centre d'Esport 0. Per doble groga, Pierre Cornu va acabar expulsat.
El doble compromís que tenia l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo masculí aquest cap de setmana s'ha ajornat. L'equip està confinat sense poder entrenar fins al pròxim dimarts per un cas positiu a la plantilla.
El tècnic del club, Quim Colet, ha revelat la procedència d'aquest positiu, assegurant també que l'afectat es troba bé.
Apareix el positiu per seguir el rastreig, diguéssim, d'un jugador del Club Natació Barcelona que va donar positiu dos o tres dies després de la final. I, evidentment, com a grup bombolla i tal, pues, ens han fet el rastreig i amb el rastreig doncs, ha donat positiu un jugador, però asimptomàtic totalment.
Per tant, ni contra el Navarra ni contra l'Etxeide podrà jugar els waterpolistes sabadellencs, ja que precisament aquest cap de setmana estava programat el doble compromís. Amb la impossibilitat de tornar a les piscines fins d'aquí uns dies, la plantilla s'exercitarà des de casa amb uns treballs específics programats per evitar minimitzar la pèrdua de forma. El femení, per cert, també tenia doble cita, però finalment només en serà una. Un dels rivals, el Leioa, presenta un altre cas positiu i, per tant, les de David Palma només afrontaran el xoc de dissabte contra el Catalunya.
La tercera divisió de futbol sala arriba aquest cap de setmana a la quarta jornada amb el grup Zarraona líder i l'Amics del Pou Nou Escorial tercer. Entremig se situa l'Olímpic Floresta, pròxim rival dels Marinals.
Serà, sens dubte, un bon examen pels de Francis Barragán per calibrar forces després de derrotar un nou vingut a la categoria com és el Rubí i de desfer-se de l'Olesa amb relativa facilitat. Pel tècnic, els seus homes poden ser capaços de guanyar-ho tot sempre i quan mantinguin la concentració als 40 minuts de partit.
Tenemos que ser regulares de los 40 minutos porque las dos partes que no hemos hecho bien se nota. Y en cuanto el equipo se ha puesto las pilas y se ha puesto a jugar, es un equipo que juega y mucho, ¿vale? Y sí que comparto ese tema, pero claro, tenemos que trabajar para eso, para que estemos siempre al 100% y estemos bien en todos los partidos. Si no es cuando lo podemos pagar. Però en principi sí, a priori tenim que estar arriba i vamos a competir per això i a luchar per això.
Sigui quin sigui el resultat, la Raona es veurà beneficiat sempre que, això sí, torni a sumar 3 punts. Dissabte visita l'Esparreguera contra un conjunt que ha jugat 2 partits, una victòria i una derrota. No hi ha molta informació, però sí que hi ha previsió sobre què es trobaran els raonistes. Ho explica el jugador Jaume Figueres.
Coneixem algun jugador. Sí que és veritat que l'any passat vam jugar una amistat contra ells. Jo particularment no hi era, que estava lesionat en aquella època. Però bé, fa 2 o 3 temporades estaven a la nostra lliga i típic equip difícil, a casa seva fort i hem d'anar allà a intentar guanyar, fer un bon partit, perquè si no fem un bon partit serà complicat guanyar allà.
Dissabte a les 6, Olímpic Floresta Nou Escorial, un pèl més tard, a 7:45 del vespre, Esparreguera, grups a Raona.
El sabadellenc Miquel Comas Arderiu ha estat guardonat amb la medalla al Mèrit Esportiu 2020 per la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. És un reconeixement a la seva divulgació de l'esquí nòrdic.
Amb aquesta distinció s'ha volgut destacar la seva extensa trajectòria en tasques educatives, en la disciplina de l'esquí nòrdic i la seva dedicació personal i professional per la difusió dels esports de neu.
La veritat és que no m'ho esperava, però que bueno, fa il·lusió una cosa d'aquestes, no? Sobretot que reconegui, perquè va ser una etapa molt important de la meva vida, una etapa que vaig dedicar-hi molts esforços i que no va ser fàcil en cap moment i que, bueno, al final que ho reconeixin està bé.
Miquel Comas va guanyar la seva primera cursa d'esquí de fons federada l'any 72. Va ser membre de la selecció espanyola d'esquí de fons com a esportista i com a entrenador estatal del 84 al 92. Professor de cursos d'esquí, espeleòleg, guia de muntanya o periodista esportiu han estat algunes de les altres professions a les quals s'ha dedicat. En resum, sempre ha tingut la seva vida vinculada a la muntanya i als esports de neu.
Més notícies. En ciclisme, David de la Cruz ha tornat a perdre temps respecte als millors de la Vuelta.
Avui victòria a la Laguna Negra de Daniel Martin, just per davant de Primo Roglic. L'eslové manté liderat de la General, 5 segons de marge sobre precisament Martin. De la Cruz ha entrat a 36 segons i en el global ocupa la 12a posició a 2 minuts i 31 segons del mallot vermell. Demà, quarta etapa en final Egea de los Caballeros, de 191 quilòmetres, en la que serà la primera oportunitat de la cursa pels sprinters.
En futbol, el juvenil A del Centre d'Esports ha fet oficial una nova incorporació a una setmana de començar la Lliga.
Es tracta d'Arnau Marcos, procedent del Girona. El davanter va jugar l'any passat un total de 21 partits amb el juvenil B gironí, és a dir, que va ser rival dels arlequinats a Lliga Nacional. En total va marcar 2 gols, un d'ells, per cert, en el duel de la segona volta contra el Sabadell, que es van endur els gironins per 3-1.
Iker Pajares ha revalidat el títol de la Copa d'Espanya d'esquaix a València.
El jugador sabadellenc va arribar a la final guanyant tots els partits per 3-0. En el decisiu xoc per aconseguir el campionat, es va desfer de Borja Golán, millor esquaixista de la història espanyola, per 3-1. Balanç, per tant, satisfactori el que fa Pajares.
Vaig trobar a un Iker molt bo. Em va agradar molt veure'm un altre cop jugant a aquest nivell, amb aquesta energia, aquesta ambició que fins ara no acabava de trobar. I molt content per aquest triomf.
La pròxima cita prevista de Pajares serà a Doha, al Qatar Clàssic, per tornar a competir de nou al circuit PSA.
Un minut per 8:15, marxem. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 22 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè ara a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.